Ràdio Maricel, a cel obert.
I com que aquesta també està la legislatura de les preguntes binàries, podem començar amb una pregunta binària que no vagi de neteja. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Estaríeu per unes festes populars amb pirotècnia sense soroll?
No. Però controlat i regulat, com hem dit. Per unes festes populars que, a més, són patrimoni i són patrimoni per algú. No, les veig sense soroll.
Llegíem aquest matí que la Fell també està en aquest debat. Estem parlant de la pirotècnia a partir de tot el que es pot explicar sobre aquesta qüestió, sobretot a partir d'un grup de veïns que es van sentir molt, molt interpel·lats arran d'un succés que va tenir lloc el mes de juliol. Començo per aquí perquè com heu viscut tota aquesta situació dels veïns que varen viure la mort dels seus animals de companyia arran, si no recordo malament, alcaldessa, d'una traca, d'una celebració en un hotel d'Aiguadols. Com us va arribar això al despatx i com s'ha anat desenvolupant tot això?
No, això evidentment ens va arribar no només pels veïns, jo també en tenia coneixement perquè conec molta gent, no? Com animalista que sóc i com a gats i gossos que tinc a casa meva, és un tema que evidentment em sento molt propera. I és un tema que ens preocupa, evidentment. Però ens preocupa el descontrol. Per tant, jo penso que el que hem de fer nosaltres, per això es va dir, a vegades se'ns ha recriminat que es va presentar una moció per eliminar la pirotècnia i es va votar que no, precisament es va votar que no per això, perquè era eliminar completament. No podem eliminar la pirotècnia completament de les nostres vides, primer perquè som un poble mediterrani on tenim unes tradicions i unes costums molt arrelades, com he dit, tenim una festa major patrimonial, que és patrimonial per algú, per alguna cosa que diu que surten aquests balls, aquests dimonis, aquests no sé què, que fan això, que fan allò. Per tant, les festes no es podran canviar, però sí que es pot controlar la regulació aquesta. És a dir, si tu saps que hi ha unes festes que passen, un cercavila que té un horari concret, que passa per uns carrers concrets, per tant, ja saps que aquí sí que hi haurà foc i hi haurà soroll, però fora d'aquí no té per què. Per molt que sigui festa major, doncs una carretilla, per dir-te alguna cosa, al Terramar, quan el cercavila està passant pel carrer Bonaire, doncs això sí que no hauria d'estar permès. I sobretot, que això ens trobem moltíssim, jo penso que és el que afecta més, és tots aquests castells de foc o traques o petardos, quan no té res a veure amb festes, casaments, hotels, festes de no sé qui, que el Barça ha fet no sé què, que el Madrid ha fet no sé quantos. Això és el que, jo crec que és això el que perjudica més. Perquè és quan, si tu ja saps que hi ha una festa major, ja saps que és Sant Joan, qui té gats o gossos ja ho sap perfectament i diu, ei, jo avui el meu gos me l'emporto o faig això o el que sigui. Però el que és incontrolat, que és això, que no ho saps quan, cada cop i volta, bum, es casa un i fa un castell de focs amb 20.000 petardos.
Això és moneda corrent, eh? A la plaça de l'Ajuntament o Racó de la Calma, pim-pam.
Doncs això és el que regularà la nova ordenança, que al final no serà una nova ordenança, sinó que s'inclou dins l'ordenança de sorolls, que és com regular la pirotècnia, que és el soroll el que
perquè
fa mal.
Els veïns us demanaven alguna cosa en especial?
Els veïns, més que res, els animalistes.
Els animalistes?
Diguem. Sí, ells demanaven això, que ells demanen sobretot la regulació aquesta. Evidentment, que al principi et deien, el seu somni, diguem, és eliminar els petardos, però és el que els ja vam dir, hi ha unes tradicions i unes festes que això no es podrà eliminar, però sí que es pot controlar i ho pots saber perfectament. No, vam estar parlant, jo els hi vaig ensenyar fins i tot, no? El programa de Festa Major que diu el mapa per on passa el cercavila. Per tant, això, el que està regulat i controlat no hi ha problema. El que és problemàtic és el que no està controlat.
Us ho dic perquè es va arribar a una certa posició consensuada, és a dir, els animalistes van estar d'acord en,
sí,
en què, diguem-ne, el moll de l'os de les festes tradicionals no es pot tocar pel que fa referència a la pirotècnia, però que es pot limitar l'ús de la pirotècnia en altres ocasions?
Clar, per exemple, el que dèiem, casaments, festes, d'hotels, el que sigui, aquí sí que poden fer servir pirotècnia que no faci soroll. Tu pots fer un castell de focs amb moltes llums i que sigui fantàstic i que no es faci soroll. Doncs això és el que, això és el que pretenem regular. I penso que això es pot fer perfectament. Costarà, és veritat, perquè clar, si en cada campionat, això, cada partit de futbol has d'anar controlant, no és fàcil, però bé, que la gent tingui aquesta, també, aquesta sensibilitat envers que saps que si tires un petardo d'aquests, doncs home, doncs hi ha molts animals que ho passen fatal, i no només els animals, i moltes persones.
Mm-hmm. Estàvem parlant de l'ordenança de Calafell, perquè serà molt estricta, no cal anar-hi a petar, però pel vostre coneixement hi ha... Aquest és un corrent que s'està imposant en moltes poblacions de Catalunya? Aquesta renovació d'ordenances?
Sí, se n'està parlant molt, però és veritat que encara no hi ha ningú que hagi fet aquesta de Calafell, és una de les poques que ha sortit, i vaig veure un poblet, ara me'n recordo, molt petit, que també havia fet una regulació, no me'n recordo ara quin nom, era un poble molt petitet, que és dels pocs que ha fet, però que se'n parla amb molts, sí. I que a la llarga això també anirà, perquè també és el que parlava jo amb el grup aquest d'animalistes i que hem de tenir en compte. La pirotècnia també ha anat canviant. Vull dir, abans es tiraven quatre petardets per quatre piules per Sant Joan o tiraves una miqueta, ara hi ha alguns petardos que realment semblen bombes i amb carrers tancats o petits. Jo recordo que per Sant Joan aquest any estàvem en un restaurant i van tirar un parell de petardos que ens va donar un susto de mort i la gent gran d'allà doncs, li va agafar... Clar, això s'ha de regular, vull dir, és evident que no... Ha canviat també la pirotècnia, no? I per tant, acabaran regulant-se, jo crec, en moltíssims llocs.
Vinga, seguim. Un dels grans temes de l'any. Els dos ascensors del Pas Sota la Via, que són els ascensors més esperats de la història.
Sí.
Es pot establir un calendari?
Jo ja et anava avisant, quan em preguntaves ja et deia, ja arribarà. Sí, no, el que passa és que volia que arribés abans, també és veritat. A veure, ara el que és que tot és tan complex i tan llarg... O sigui, ara l'únic que fem és arreglar els ascensors, perquè aquests ascensors són antics i, en fi, són d'una empresa que ens costava moltíssim cada vegada que hi ha una avaria que s'arreglessin. Ara el que fem és pràcticament que els renovem, no són nous del tot perquè segueixen amb la mateixa empresa, però es fa una rehabilitació total, integral, i a més es fa un sistema que cada vegada que hi hagi una avaria doncs sigui molt més ràpid tot i funcioni millor. Per tant, i això en principi nosaltres ara, ho hem aprovat ara, amb una junta de govern fa poquíssim.
La d'ahir,
la d'abans d'ahir. Per tant, ara és només moment de signar l'acord.
Una pregunta molt simple. Ja això vol dir que no hi ha licitació aquí?
No, perquè s'ha fet a través de l'ACM, l'Associació de Catalana de Municipis, amb un acord marc. Això ens serveix per anar més ràpid.
Respirin, que si no hi ha licitació, això serà millor.
Això va ser la gran troballa de serveis urbans, de dir, mira, l'ACM té aquest servei, doncs anem a fer-ho a través d'ells, i això ens ajudarà molt. Tot i així, jo segueixo reclamant que això, la pròxima legislatura... jo crec que l'objectiu és canviar el format aquest, perquè tot el que és mecànic sempre comporta més problemes. L'objectiu seria canviar.
Anava per aquí. O sigui, els ascensors, en principi, seria molt, molt forassenyat pensar que aquest any poden haver els ascensors nous.
Arranjats, sí. Jo crec que sí, perquè en principi, si ara és signatura, posa que siguin 15 dies entre signatura i tot, que es pugui començar a finals d'octubre-novembre. Clar, el que no sé és quant temps duren les obres aquestes.
D'acord, però és a dir, com a mínim abans de final d'any sí, començaran les obres
segur,
per substituir els ascensors.
Sí, això sí.
Aleshores, aquest pas sota la via, com hauria de ser?
Doncs és això, el pas sota la via, jo penso que el que s'ha de fer és un estudi acurat, potser fins i tot doncs, fer una mica de concurs d'idees.
Perquè enteneu que cal replantejar-lo de
sí,
tot.
Sí, totalment. Segueix en peu encara el pas sota el que va del Mercadona, diguem, a l'ambulatori, que aquell seria el seu.
Això també és un altre
això
creu,
segueix,
això, eh?
Seguim, que passa és que aquí ens costa perquè doncs, Adif no ho veu i ens costa, la veritat, i hauríem d'assumir-ho tot l'Ajuntament i són molts diners. Però bueno, no, aquest segueix Adif, en peu.
Adif no ho veu perquè no ho veu possible, o Adif no ho veu perquè no té els diners i si ho paga l'Ajuntament sí que ho veu.
Però tot i així, encara que ho pagui l'Ajuntament, sí, ells ens diuen que ho hem de pagar nosaltres, això ho tenen claríssim.
Yeah.
Però clar, com...
Això s'està posant molt de moda, eh?
Sí, es veu que sí.
Com Generalitat, Adif, és a dir, tothom diu pagueu
però,
vosaltres.
Però clar, com repercuteix a les vies seves, també ens diuen, bueno, per molt que ho pagueu, nosaltres aquí hem de dir molt, perquè depèn del que facis. Bueno, l'última vegada que vam parlar amb ells van dir que, bueno, que potser el projecte, evidentment, algú, nosaltres també vam dir, algú ho d'assumir.
Bueno. És que nosaltres recordàvem, però és que ara ja no sé quan, però no fa massa anys, que Adif deia que tècnicament no era possible fer aquell pas.
Bueno, ells el que deien que tècnicament no era possible era fer més gran el que tenen ells ja, perquè això semblava el més fàcil. Dius, mira, fas més gran aquest i s'ha acabat. Ens van dir, no, això no ho podem fer, s'ha de fer un de nou. I un de nou, em sembla que amb el pressupost que es va fer ja fa un temps, valia uns 4 milions d'euros. I aleshores l'últim que vam parlar és que a veure que el projecte, alguns de DIF ens van dir, home, potser el podríem assumir nosaltres, perquè a més també els interessa, perquè és això, es toquen les vies, i per tant, jo suposo que a ells els interessa.
Interessa tenir el control del que es faci allà.
Aquest era és una opció, i una possibilitat que, evidentment, pues, és llarg termini per això, perquè hi ha diverses administracions. Però l'altra és el pas de sota la via, doncs hi ha diferents opcions, el que passa és que modificarien, evidentment, no? El carrer, els carrers del costat, a l'Hort Gran i tot el que està a l'altra banda del pas de la via.
És a dir, modificarien l'Avinguda de les Flors
exacte,
i modificarien
l'Hort Gran? Per tant, és una obra, seria un projecte, almenys de moment, el que s'ha anat parlant, és com anar baixant paulatinament a poc, no? I anar pujant a poc. És a dir,
que aquest pendent
amable,
del pas sota la via vingués de més lluny, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, i sigui un pas doncs, més amable per tots, no? Més fàcil i amb menys pendents. I...
Clar, no sé si teniu... Bé, a veure si teniu més memòria que jo. El pas sota la via, quants anys té?
Uf.
Aquest pas deu tenir uns 40 anys, els anys 80...
Segurament,
es va eliminar el pont sobre la via.
Ràpidament alguns ho diria, però bé, jo però amb l'edat que tinc...
Deu anar per aquí, això,
sí,
eh?
Sí, i ho recordo molt de petita. Per tant, sí, 40 anys deu tenir, eh? Si no...
Aproximadament.
O els 30 i pico.
Perquè s'ha, des d'un punt de vista normatiu, aquells pendents, no sé si són els pendents que ara es farien, els
jo
pendents
que, sí
que baixen des de la carretera de les Costes fins a baix.
Sí, que han de complir uns graus per quan passi per l'accessibilitat.
Perquè Déu-n'hi-do, pendent que falla, eh?
Sí. Per això, ara arreglem els ascensors, que fa molta falta, és veritat. Però és un tema que no es queda aquí, això està clar.
Consorci del Club Natació. A veure com estan les coses i si hi ha també un cert termini, perquè l'alcaldessa va dir obertament, recordem en la darrera entrevista, que això s'ha de liquidar d'una vegada, que això s'ha de tancar d'una vegada, però està costant.
Està costant molt perquè el consorci doncs, és això, hi ha l'Ajuntament i hi ha el club i amb algunes coses doncs, no ens posem d'acord, el club no està d'acord amb el que...
Amb la valoració.
Amb la valoració que es fa, però és evident que això que el consorci s'ha de liquidar, és per llei, és obligació... I a més
és que... Us ho pregunto d'una altra manera. És clar, si no hi ha acord, no es pot liquidar. Però algú en algun moment haurà de...
Sí. En algun moment s'haurà de fer de manera... No m'agrada, aquesta paraula, de manera unilateral. Però sí, evidentment, perquè hi ha responsabilitats patrimonials molt importants aquí.
I es pot
aquí,
fer de manera unilateral? Ho pregunto en el sentit. Hi ha un consorci a parts iguals. Ajuntament i Club Natació, la representació del consorci. Una altra cosa és que l'Ajuntament aquí tingui, òbviament, més patrimoni que no pas el Natació. No hi ha d'haver un tercer que digui prou, aquí s'ha acabat, o un dels dos pot decidir, això ho liquidem.
Sí que es pot fer perquè... que un dels dos ho digui, perquè és això, és que és un mandat de llei, o sigui, ho hem de fer per llei, estem incomplint la llei si no ho fem. Per tant, és evident que una de les parts, al final, no volem nosaltres, per això hem estat tan atents, però nosaltres volem que sigui acordat plenament, però si no hi ha manera d'arribar a un acord, evidentment l'Ajuntament doncs, ho pot fer de manera unilateral perquè estem incomplint la llei, perquè a més tenim responsabilitats patrimonials i perquè és un tema que aquí el que estem parlant és de diners públics, de diners de tots els sitjatans i les sitjatanes. Nosaltres no podem continuar mirant cap a un altre costat o no fent
quan
el
varen...
que és responsabilitat pública claríssima.
Quan varen tenir aquí els responsables del Club Natació, recordem que el senyor Esteban Sánchez ens deia obertament que el Club Natació entén que l'únic deute que té amb l'Ajuntament és l'impagament de lloguers d'uns 2 anys, més o menys, però que entenen i fins i tot creuen que hi hauria un cert superàvit pel club, que els serveis que ha fet el club, diguem-ne, que no només compensen els deutes, sinó que en l'acord del consorci no existia que el club hagués d'assumir les quotes de la hipoteca.
Clar, nosaltres, el que ens diuen els nostres juristes, els nostres assessors, que no és així, quan precisament ells com a club social ja tenien les obligacions. Tu ara no pots demanar per activitats socials que has fet, ara dir, no, és que això valia uns diners i això comptabilitzo. No, això ja anava inclòs. Per tant, sí que és evident, aquí nosaltres hem avançat i hem pagat 3 milions d'euros.
És a dir, s'entén que no es pot valoritzar la teva activitat diària.
No, perquè ja
perquè és una
activitat
que
social,
va implícita en
la teva
el sentit del club.
És la teva activitat. I ara bé, si escolta'm, doncs com un pis, si jo tenia això i tu no has arreglat els llums, no has arreglat això i no ho has fet això, això vale. Tot i que això s'havia de dir en el moment, no val a posteriori, no val dir al cap d'anys, dir no, és que tu no vas arreglar això quan ho tenies que fer tu. Bueno, aquí també hi ha dubtes, però bé, això es podria veure. Ara, amb activitat no es pot descomptar. Això està bastant clar, no? El que és clar és el que he dit. Són diners públics, tenim la responsabilitat nosaltres, els diners dels sitgetans i les sitgetanes, de recuperar-los o almenys de recuperar el màxim possible. Per tant, aquí s'han posat 3 milions d'euros de diner públic i això l'Ajuntament és que tenim l'obligació nosaltres de vetllar per les finances de l'Ajuntament.
Partint dels comptes que els assessors de l'Ajuntament han fet, a la natació quan li correspondria pagar, més o menys?
Amb els últims... És que exactament...
Més o menys,
No sé, crec que era sobre el voltant del 1 milió d'euros. Crec que era més d'un 1 milió d'euros. Els últims números, la veritat és que s'han fet tants números...
Que ens van dir que eren a la vora d'un 1,5 milió, més o menys.
Mira, jo he dit sobre el milió, potser perquè al principi eren un 1,3 milió o 1,5 milió o un milió, que... S'han fet diverses. De fet, s'han fet diversos números. Ells van repetir 2 o 3 vegades que ho volien tornar a fer. Es va tornar a fer i encara va sortir més import. Per tant, està clar que una part sí que és del club i t'ho diuen tots els juristes i per totes les maneres que ho hem mirat.
Posant els peus a terra, siguin 1,5 milió, sigui 1 milió, fos mig milió, és igual. Suposo que tothom és conscient que la natació no pot pagar aquestes quantitats. Què es pot fer aleshores?
A veure, jo no els diré el que ni diré que no ho hagin de pagar.
Des del punt de vista perquè, esclar, doncs, diguem-ne que dissols un consorci, esperes poder recuperar diner que hi has invertit en el consorci,
ja
però l'altra part...
Ja som conscients que no recuperarem tots els diners, som plenament conscients, però una part l'hem de recuperar. Per això nosaltres, doncs, l'opció, no? Hi havia diverses opcions i l'opció... Ja som conscients que un club social no tindrà 1 milió d'euros, ja ho entenem. I per qui no volem nosaltres recuperar els diners? Nosaltres el que diguem és que si al final això és un negoci, diguem, que va malament, que ara està en concurs de creditors, és a dir, és un negoci que no funciona, nosaltres ja tenim una piscina municipal, doncs nosaltres el que oferim és dir, doncs bé, anem a liquidar el consorci i anem a fer una venda d'aquest edifici que ha de ser una activitat esportiva que nosaltres li exigirem a qui compri que ha de tenir la natació, que ha de tenir això, que ha de tenir... Nosaltres podem posar els condicionants que vulguem, que amb això ens costarà de vendre, tampoc és tan fàcil, i ja entenem que potser no ho vendrem, vull dir, no recuperarem tots els diners, no reclamarem tampoc aquí que el club ens pagui tot, però sí que almenys amb la venda puguem nosaltres recuperar alguna cosa. I a més, d'aquesta manera salvem una activitat esportiva i l'Ajuntament recupera algú dels diners. I el club, que es quedarà amb un deute, és veritat, però bé, els clubs tenen altres mesures. Diguem, no és el primer, desgraciadament, no serà el primer ni l'últim club que al final té pèrdues i ells, doncs, al final se'n poden sortir d'una manera o altra.
En l'únic aspecte que està d'acord tothom és en garantir la viabilitat de la part esportiva del club.
Evidentment, amb això estem tots això
està
absolutament
d'acord.
A més, que es veu, no?, amb la quantitat d'esportistes i amb els resultats que tenen, boníssims. Nosaltres volem que continuï la natació i volem que continuï la natació federada i volem que continuïn endavant. I per això la venda es faria amb uns condicionants. No és vendre el club natació i que ja està i que es faci el que vulgui. No, és un equipament esportiu, és que hi ha natació, és que hi ha un club que... que també té vol utilitzar la piscina, és a dir, tot això és el que nosaltres proposem.
La Junta ens comentava que hi havia, o que tenien constància, fins i tot havien parlat, d'un operador que podria estar interessat. En l'Ajuntament és coneixedor si hi ha un operador interessat?
Sí, bé, que sàpiga jo, clar, jo...
O algú interessat en aquest equipament?
Sí, n'hi ha operadors interessats, n'hi ha, perquè tot i amb tots els condicionants que posem, doncs, vulguis que no, Sitges és una plaça, diguem, important, no? I que saben que aquí doncs, podria haver-hi un negoci, seguríssim, un negoci en l'àmbit esportiu, segur, i sí que hi ha hagut operadors. El que passa és que ara ja portem tant de temps, clar, allò al principi de la legislatura ja es va començar a parlar d'aquest tema, vam dir, aquest tema amb aquesta legislatura s'ha d'acabar sí o sí, i ja en van sortir diferents operadors. El que passa és que, clar, algun suposo que pel camí s'ha cansat ja, perquè, escolta'm, si això al final no tira, doncs jo tampoc ja no m'interessa, no? Però que n'hi ha, n'hi havia, sí.
Tornem al principi. En algun moment, per tant, una d'aquestes dues parts, i aquesta una serà l'Ajuntament, haurà de dir prou.
Sí.
Aquest prou haurà d'arribar més d'hora que tard.
Sí, això és amb la Junta del Consorci que s'arribi a aquest acord, perquè és el que dic, amb aquesta Junta del Consorci doncs, estem a l'Ajuntament, hi ha diferents regidors també i regidores, i per tant, repeteixo, aquí hi ha responsabilitats patrimonials importants. Vull dir, aquí, si nosaltres no continuem, és que al final acabarem malament. Vull dir, acabarem malament l'Ajuntament, acabarà malament els representants del poble també, i acabarà malament el club. Per tant, això amb la propera junta és on s'ha de decidir, de dir, bé...
Us marqueu una data?
Jo sempre vaig dir que amb aquesta legislatura això s'havia... Jo per mi, la veritat, nosaltres hem fet el màxim, hem fet de tot perquè això es tirés endavant. Hem contractat advocats, vam contractar una assessoria de fora perquè no fos ni de l'Ajuntament ni del Consorci. Ho hem treballat moltíssim. Ens està costant molt de temps i també ens està costant diners, perquè això val diners, tot això. Per tant, jo crec que nosaltres hem fet el màxim, i sempre per ajudar i que el club i que els socis que no se'n ressentin i que l'activitat continuï, però és un tema que s'ha d'acabar ja. Vull dir, a mi, evidentment, m'agradaria que almenys la Junta es reunís abans d'acabar aquest any i almenys es prengués ja una decisió allà.
Abans d'acabar aquest any,
eh? Abans d'acabar l'any, sí.
Anem d'un equipament a un altre i després acabarem amb les ordenances fiscals. 21 d'octubre, el Retiro, assemblea extraordinària per exposar el projecte de remodelació del Saló Teatre a partir de les necessitats que la normativa imposa per desenvolupar l'activitat al Saló Teatre. Hi ha un projecte sobre la taula, els socis i sòcies del Retiro tindran l'oportunitat de decidir si endavant, si no, pla de finançament, etc. L'Ajuntament estaria disposat a, d'alguna forma, incorporar una dotació econòmica per a aquest projecte?
L'Ajuntament ho veu molt, molt, molt positivament, aquesta reforma. Primer, perquè entitat centenària, que es posi al dia, que no tinguem problemes quan es vulguin fer activitats, per nosaltres és fantàstic i trobo que és una iniciativa boníssima el que ha fet el Retiro, de dir, mira, anem a fer una reforma total. A més que algunes cosetes que he pogut anar veient, realment serà una obra importantíssima per Sitges i ens quedarà un Retiro impressionant. Per tant, l'Ajuntament s'ha posat al costat totalment del Retiro. El primer que hem fet, sobretot, és avisar al Departament d'Urbanisme de dir, ei, no tardeu, que això és una prioritat. És veritat que és una prioritat. Nosaltres, davant, a vegades, de projectes individuals, diguem, projectes econòmics, projectes d'entitats com aquesta, doncs ens hem de posar tots perquè no s'aturi, diguem, no? De fet, ja està, ja ha passat pel Cotepas, que és la comissió
del
patrimoni que revisa, ja està sobre la taula i ja ho estan mirant. Per tant, nosaltres ens hi posarem al màxim i ajudarem com puguem. Que hem de llogar les sales per fer les activitats i que això amb ells els ajudarà per anar pagant les obres? Evidentment que sí. Vull dir, nosaltres estarem al costat, igual que del Prado, igual que del Retiro. El Prado ja s'ha anat posant molt al dia i ara el Retiro també s'ha de posar al dia i serà boníssim per Sitges. És que quan estigui, això és una aposta boníssima pel poble. Per tant, nosaltres els hem d'ajudar i crec que l'Ajuntament ha d'estar al costat totalment.
Vinga, no ens movem dels equipaments. Aquesta setmana és la setmana de les Jornades Europees del Patrimoni. Patrimoni, museus, pam, romàntic. Se'n sap alguna cosa del Museu Romàntic?
Doncs el Museu Romàntic és unes obres que els està costant moltíssim també, això ho fan la Diputació, perquè és de la Diputació, l'edifici és a través del Consorci. Clar, aquí ens ha enganxat el canvi de la direcció dels museus. Això com
us anava a preguntar
sabeu,
també per això. Perquè...
Clar, com bé sabeu, ho portava la direcció anterior. És veritat que l'últim que va fer el director anterior amb el Romàntic va quedar bastant aturat perquè hi havia temes de les obres que van tenir problemes patrimonialment, no? I alguns aspectes que es van posar que no acaben d'estar d'acord, diguem, patrimonialment. Bàsicament és que hi havia uns aires condicionats que no respectaven l'edifici, després va voler posar un ascensor...
Que
i són també
aquells que quan veu, tingut... que quan veu entrar us va caure l'ànima.
Exacte, hi ha hagut coses que no han acabat d'estar ben fetes i, clar, i com ha enganxat el moment que s'ha canviat la direcció i ara no hi ha una direcció definitiva... Doncs, malauradament, li ha tocat el rebre amb el Romàntic, que ja porta tanta temps.
Pregunta, fins on pugueu saber? La intenció és desfer allò que es va fer?
La intenció és, sobretot, que passi per comitès de patrimoni que ho validin, diguem. El que es va dir en aquell moment és que no es podia fer d'una altra manera i que havia de ser així, però no es va convèncer a tothom. I després també recordem que fora el pati
diguem-ne
també...
Diguem-ne que des del punt de vista patrimonial, l'obra que es va fer sí, no convenç.
No convenç. I després hi ha això, hi ha una petició per al jardí també de fer un ascensor que tampoc el que deien, la proposta que es feia tampoc estaven d'acord.
Aleshores, es van fer unes obres que no convencen
una part,
a tècnics,
no estan,
a part de tècnics del patrimoni. Sí. Per tant, és molt probable que s'hagi de desfer.
Sí o no, perquè evidentment si et diuen és que no hi ha una altra manera de tenir un aire condicionat, es va mirar totes les opcions possibles i s'havia de fer d'aquella manera, doncs potser haurà de passar per aquí. Però són dues coses diferents. Una cosa és el tema de l'aire condicionat i l'altra és el tema de
l'ascensor,
que allà sí que no ha tirat endavant. Allà la proposta
allà no
es ja es va aturar.
No es va ni començar, Sí.
Per tant, és difícil, perquè s'ha de pensar que són edificis doncs això patrimonials, antics, que es fan coses modernes, com és un aire condicionat, com és un ascensor, i que moltes vegades costa molt. Costa molt de que no es vegi allà, em perdó, un pegote, i que desvirtualitzi tot, però clar...
Us anava a fer una pregunta d'aquelles que més d'un es deu estar fent a casa, voleu dir que s'hauran gastat diners per...
Esperem que no, perquè és veritat que tot el que es va fer a nosaltres ens van garantir que va passar per uns processos de control del patrimoni. Aquí hi ha...
Com també es deia que en els museus, en el seu moment.
Exacte, exacte.
I vam acabar refent un projecte de dalt a baix.
Aquí, de fet, hi ha la Diputació i hi ha la Generalitat, crec també, perquè també també tenia que passar per ells. És a dir, aquí ha tingut que passar per uns controls de patrimoni. Bueno, que pot ser, que hi hagi en un moment que hi hagi un
us ho veieu a venir.
Jurat, diguem, o que hi hagi
sí,
un comitè,
uns experts
que ho aprovin i que ho avalin, i que després doncs hi hagi gent que li sorgeixi dubtes, no? Però clar, amb tot això ens enganxa amb un canvi de direcció, doncs encara ho dificulta més.
Perquè el procés, és a dir, havent tancat l'anterior concurs per l'elecció d'un nou director dels museus, en tot el procés que vostès ja saben que va portar diguem-ne, moltes vicissituds i molts obstacles, ha començat ja un nou procés per escollir director o encara no?
No, que sàpiga jo no, però ara aviat tenim una reunió d'un comitè del Consorci. Nosaltres l'únic que vam demanar és que en el proper concurs que l'Ajuntament ens informessin, perquè amb l'altre ens vam sentir apartats completament. I com a part que formem del Consorci, doncs nosaltres almenys volíem estar informats de com anava el procediment, i així ens va quedar i així ens van garantir que en el pròxim procediment l'Ajuntament hi estaria.
O sigui que no hi ha data pel Romàntic ni hi ha data tampoc pel nou director o
directora
dels museus.
De moment no, però entenc que això es va dir que en principi això tenia que començar a tirar. Jo suposo que sí, que en el proper Consorci es començarà a parlar del procediment aquest.
I... recordem, no hi heu entrat més al Romàntic,
No.
No. Suposo que tampoc us feia falta perquè el que vau veure l'última vegada ja en vau tenir prou.
Sí, bé.
No
bé, són obres... No, clar, són aires acondicionats molt grans, que ocupen molt... que tapaven unes fines... No sé, jo tampoc sóc una experta, ni molt menys, però és veritat que no...
Que feia un efecte...
Sorprèn molt. Sí.
Allò d'estar al pis de la sala de les nines
tampoc
i veure...
Exacte, tampoc són sales tan grans, tampoc és un espai que diguis, bueno, o modern, no? Sinó tot el contrari, no? I clar, doncs no queda molt maco.
Anem a Quim Mar, per un moment, perquè demà saludarem el president de l'Associació de Veïns de Quim Mar, que ja ha parlat amb l'alcaldessa també i que es va expressar al ple municipal del passat dimecres. L'Ajuntament té constància d'alguna forma que en algunes cases de Quim Mar s'hi estigui cultivant marihuana?
A veure, l'Ajuntament el que té constància és que hi ha unes cases ocupades. Tot el tema de delictes, evidentment, això ho porta els Mossos, i són ells. És veritat que, tal com es va dir en el ple, totes les denúncies que hi ha hagut han quedat arxivades.
Clar, això també crida l'atenció, això.
Sí, però així està dit pels Mossos, tot arxivat. També és veritat que ara no me'n recordo, no sé si són 6 cases o 7, segons els Mossos, no és que de 7 cases n'hi hagin...
7 plantacions.
Exacte, n'hi hagin delictes. No? Sinó que ells estan investigant en alguna casa, ni molt menys en totes, vull dir que no, sembla ser que no són totes. Ara, són temes, doncs això, molt que porta la policia, que porta els Mossos i que nosaltres no tenim. L'únic que sabem és això, que han estat tot el que s'ha denunciat ha quedat arxivat. Llavors és difícil perquè has de tornar a començar. Ara, com s'està fent una nova regulació amb les ocupacions, doncs esperem, perquè encara no s'ha tancat, però és possible que potser els ajuntaments ens puguem també personar. Fins ara només era, quan hi havia una ocupació, era si el propietari no denuncia, nosaltres no podem fer res. Fins ara ha sigut sempre així.
Que suposo que també els passa l'Associació de Veïns, que per això demanaven en el ple municipal, perquè la nova llei tampoc contempla que les associacions de veïns com a tals puguin...
No, però ara també ho estan modificant una mica perquè fins i tot... les urbanitzacions es puguin constituir com associacions de veïns. Encara no ho han tancat, això, per tant, encara no... I el mateix amb els ajuntaments, que els ajuntaments puguem actuar també davant de... Si els propietaris no denuncien i passa un temps, i evidentment hi ha tota una normativa, una regulació, però que nosaltres també ho puguem fer. I això a nosaltres ens ajudarà molt.
Fins on sapigueu. Ens va cridar l'atenció, esclar, si hi ha un consum elèctric tan gran i hi ha unes baixades de tensió... que en part poden ser atribuïbles, com es va comentar, o com va comentar el senyor Domingo Serrano, a aquest consum energètic que poden portar les plantacions de marihuana, també és estrany que l'empresa elèctrica no hagi intervingut aquí, com ha intervingut en tantes denúncies en tants altres llocs per un consum desaforat que no es paga.
Perquè aquí en Mar el problema que tenen, que és el que ara anem a solucionar, és... un problema elèctric, ells, a banda d'això de les plantacions, no té res a veure. Allà hi ha un problema de quan es va fer l'urbanització, doncs que hi ha alguna cosa que es va fer malament en aquell moment. I per això han tingut tants talls i tenen molts problemes,
Hi ha un problema...
Recordo l'estiu que es va cremar, us en recordeu, va haver-hi un problemón, i tenen molts problemes. I resulta que és un tema de mala connexió i de mal fet les obres en el seu inici de fa moltíssims anys.
És a dir, hi ha un problema en la distribució de la xarxa elèctrica a Quim Mar.
Exacte. Per arreglar la xarxa elèctrica ha costat molt des de serveis urbans perquè resulta que necessitaven doncs informes com es demana de 20.000 organismes des de l'ACA a carreteres, necessitaven molts informes que ara ja els tenen i per això ara també, així ho va comentar el regidor Monasterio, que ara ja es podria autoritzar a començar a fer aquestes obres, que es veu que han de fer un cablejat i això revertirà amb què en principi tots aquests talls no s'haurien de tenir. Jo penso que el que primer s'ha de fer és això, i si realment funciona, després mirar què passa amb el tema de les plantacions, perquè és veritat, nosaltres hem parlat amb les companyies i ells saben exactament a on tenen fugues per temes de plantacions, són plenament conscients. Si aquí no han vingut és perquè ells saben que aquí hi ha un altre problema, no? Que és el de la infraestructura, diguem. Per tant, jo crec que ara el moment és, primer arreglem... I deixem una infraestructura ben feta a Quim Mar perquè els veïns no tinguin problemes de talls i després a veure com afecta, quan estigui això bé funcionant, com afecta el tema aquest, que evidentment aquest tema és que no és ja pels talls de llum, sinó perquè és un delicte i perquè és un problema com a veïns,
És a dir,
però això és a part.
L'únic més o menys que es pot certificar és que l'Ajuntament té constància que hi ha ocupacions.
Exacte, això ocupacions sí, i que amb els Mossos s'ha treballat moltíssim i la policia també, i això ho saben, però repetim, totes les denúncies, totes han quedat arxivades. Per tant, això és un problema.
Perquè tothom ens entengui, no lliguem res, però ja que estàvem amb xalets, estàvem amb vivendes, aquesta nova normativa o canvis en els pisos turístics. com funciona? O com funcionarà a partir d'ara?
Bé, aquesta és que s'ha fet una ordenança que regula els habitatges d'ús turístic. El que hem fet és... penso que està bé, és veritat que ha ocasionat problemes perquè clar, molta gent de cop i volta s'ha assabentat que el seu pis turístic ha de tenir una sèrie de normatives.
I per jo tant, penso, documentació amunt i avall i tot.
Jo penso que això és molt bo. És molt bo, primer, perquè tinguem uns habitatges d'ús turístic ben regulats. És a dir, que si un habitatge d'ús turístic ha de tenir tants extintors, ha de tenir el número de LUT a fora que es vegi, ha de tenir un telèfon posat, ha de tenir una regulació, tot això ara estarà absolutament regulat. Què ha fet això? Primer, que els que ja estan funcionant es posin al dia, que això està bé, però també ha fet que gent que tenia una llicència d'ús turístic i no la feia servir, però ens estava allà ocupant, diguem, una llicència, doncs que es doni de baixa. I això és bo, perquè nosaltres tenim un límit d'habitatges d'ús turístic, que és un tant per cent dels habitatges total.
Que és aquell límit que es van marcar, però
exacte,
que depèn de la normativa
del... urbanística, exacte, que l'hem fet nosaltres.
De la modificació del pla general.
Exacte. Doncs hi ha gent amb llista d'espera, hi ha gent que vol tenir un habitatge d'ús turístic i no podia entrar perquè ja teníem el màxim.
Això no canviarà, eh? És a dir, les limitacions que en el seu moment es van aprovar des del punt de vista de...
Es van aprovar amb tres colones diferents, és a dir, el centre, una mica més dels, dels voltants i les masies.
Això no canviarà?
Això no canviarà, perquè més o menys era un 9%, que era aproximadament uns 1.700 i... Bé, no canviarà. Si es construeix més habitatge, pot anar creixent, evidentment, perquè és un tant per cent dels habitatges que hi ha, que és un 9%. Per tant, si ara teníem, ara no recordo, perquè ho dic de memòria, però al voltant dels 1.800, poden haver-hi 1.800 habitatges d'ús turístic a Sitges. Doncs aquests han d'estar perfectament regulats. Què ha passat? Que hi ha gent que ha dit, mira, doncs jo, com no el faig servir i ara no em posaré a gastar tal,
em dono de baixa.
Doncs aquests que estan en llista d'espera poden anar entrant, i això és bo. Primer, perquè tindrem habitatges d'ús turístic ben regulats. Penseu que això doncs és com els hotels, vull dir, han de tenir una normativa, i la gent quan ve un habitatge d'ús turístic també és la imatge de Sitges, ha d'estar un habitatge en perfectes condicions i com ha de ser a llei. Per tant, és bo que aquests habitatges estiguin regulats com han d'estar, no? I a més, doncs, ens garantirà això, que ara hi haurà habitatges que no s'han fet servir i en canvi estan ocupant plaça, que es donaran de baixa, i això està bé.
Quants n'hi ha de no regulats?
De no regulats, evidentment no ho sabem perquè no estan regulats. Ho hem sabut a vegades per estudis que s'han fet de que s'anuncien, però és veritat que això ha canviat bastant, durant la pandèmia va baixar moltíssim. Els no regulats és molt difícil de saber quants n'hi ha, perquè n'hi ha que s'anuncien dos o tres vegades, n'hi ha que s'anuncien i potser no s'omplen. En el seu moment es va dir que gairebé n'hi havia el doble d'il·legals, no? Si hi havia 1.700 de legals, n'hi havia 1.700 de no legals. Tampoc és segur, no ho podem saber. Que n'hi havia molts? Sí. Que han baixat? També, perquè a més és el que ens diuen les dades, que han baixat. Per què? Perquè la gent, doncs al final, si nosaltres també anem posant molts impediments, anem posant multes, anem posant no sé què, doncs clar, és evident que al final van baixant també aquests, els habitatges, els huts il·legals. I jo penso que amb aquestes regulacions és la millor tàctica, diguem, perquè vagin reduint-se.
I a la recta final anem cap a les ordenances fiscals. Potser que comencem per aquella pregunta, a veure si algú ens ho pot definir una mica. Quan queda de romanent, alcaldessa?
D'import? No t'ho sabria dir exactament, perquè el romanent primer, perquè moltes vegades diuen s'estan gastant el romanent, evidentment, és que el romanent està per posar-lo al carrer, no ens hem de guardar els diners a la butxaca, el romanent és pues, l'estalvi que tu fas. N'hi ha una part del romanent que la llei ens obliga a guardar, no és que ens ho gastem tot, ni molt menys, hi ha 5 o 6 milions d'euros que no es gasten. Per què? Perquè t'ho diu la intervenció, la tresoreria et diu, escolta, t'has de guardar aquests diners per si ve això, si passa allò, si... és el que ens diu la llei. Però tot el que passi d'aquests 5 o 6 milions d'euros, crec que són, és per posar-lo al carrer. No és per tenir o per demanar crèdits. Si tenim diners per arreglar carrers, per arreglar pues, tot el que s'està fent i el que s'ha de fer, no? Per tant, el romanent s'ha d'anar gastant, evidentment. I no s'ha de gastar el que ens diu la llei que no ens hem de gastar. Per tant, quan queda romanent? Doncs no ho sé exactament.
5,
no ho sé.
6?
No ho sé. A part d'aquests 6 milions que guardem, a part dels altres. No ho sé exactament. És que et diria una xifra i igual et dic una tonteria. No ho sé perquè és que hi ha imports que els hem d'anar guardant. I també les modificacions de crèdit, que moltes vegades diuen no, és que es modifiquen molt. És que és normal. Un pressupost es fa perquè tu pressuposes que aniràs a gastar-te amb això, amb això i amb això. però si al final una subvenció no te l'han donat, uns que van demanar uns diners al final no ho han fet, doncs tots aquests diners s'han de bellugar, perquè si no s'acaben fent això. Es va fer una pilota de romanent que havíem arribat a tenir 30 milions o no sé quan. Això no és normal. No, jo parlo amb molts ajuntaments i no és normal. Ningú té aquestes quantitats de, o no es tenen, no s'han de tenir aquestes quantitats de romanent, perquè vol dir que no estàs gastant els diners al carrer, que és el que has de fer, no? Per tant, els romanents, ningú ha de patir, perquè el que ens gastem és el que la llei ens deixa gastar, per lo que hem de gastar.
Veu anunciar una tardor difícil. Res de nou, perquè tothom està anunciant una tardor difícil, amb les ordenances fiscals congelades. Per tant, d'alguna manera, els ingressos que tindrà l'Ajuntament no diferiran massa dels que ja ha tingut aquest any. Com es pot afrontar una tardor complicada i un hivern que també serà complicat amb els mateixos ingressos que s'hauran tingut aquest any, quan, diguem-ne, o menys al principi d'any, les coses no estaven tan complicades?
Doncs fent un pressupost molt restrictiu, que és el que estem fent ara. Estem fent un pressupost que, evidentment, a tots els departaments se'ls està demanant que fins i tot aminorin el que van fer en el passat. És veritat que hi ha unes despeses enormes, les obres que ja s'havien contractat i ja s'estan fent estan pujant de preu, estan canviant de preu, perquè clar, el material i tot està canviant, per tant és un problema. Els serveis que tenim, la llum, aigües, gas, com tothom, com qualsevol casa, està pujant enormement, per tant nosaltres tenim despeses molt grans, estan augmentant molt les despeses i els ingressos no, en cap cas pugen. Per tant, el que nosaltres vam fer, per això amb les ordenances vam dir que congelem IBI, o sigui, no ho repercutim en els veïns i les veïnes, perquè també estan passant, tothom ho està passant amb moltes dificultats i es preveu un hivern molt dur, com es diu, però nosaltres haurem de minorar, és clar que sí, vull dir, ja ho hem dit, el pressupost haurà d'anar a la baixa.
Si l'escorxador valia 1 milió d'euros... pot valer ara...
Clar, segurament, segur que pujarà, seguríssim. Tots els projectes ens estan pujant, el camp de futbol, doncs també, totes les obres que es vulguin fer, l'escola de música, que ja també hi havia un projecte, doncs s'ha de canviar perquè també pujarà més. Clar, totes les obres ens estan pujant, i les obres del carrer, les obres normals de carrer que s'estan fent, doncs també estan pujant molt
més. Per tant, és fàcil preguntar, en aquest... I estem fent un pressupòsit, que òbviament ja en parlarem quan sigui l'hora, però en aquest plantejament de pressupost per l'any que ve, algunes de les actuacions que es preveien poden quedar reservades per un futur millor?
No, de moment no. De moment no. El que sí estem fent és això, aminorant els pressupostos de... potser de fer d'activitats o d'algunes coses que estan molts diners, no? A vegades, per exemple, no vull assenyalar amb algun concret, però està claríssim que cultura, festes, activitats, esdeveniments, no sé què, doncs això ho hem d'anar reduint.
Sí? Sí? Una mica de tisores.
Una mica de tisores s'haurà de fer.
Ho veu parlar molt poc amb l'oposició, això?
Les ordenances. Les ordenances, segurament, però perquè tampoc les hem modificat molt. Ja s'han vist, les ordenances han estat congelades, s'ha canviat alguna cosa en l'àmbit de sostenibilitat i segurament si s'ha parlat poc és perquè s'ha modificat poc.
Però és que aquí no va haver ni un bri d'esperança, tots sense excepció us van dir que no havíeu parlat amb ningú.
Sí, però jo estic amb la regidora al Mirall. N'hi ha les dues bandes. Vull dir, un també ha de ser proactiu, no pot esperar-se a casa a dir ja em trucaran a veure què diuen. És evident que un i a l'oposició els regidors tenen els seus drets i els seus deures. Són regidors i també són treballadors públics, diguem, en aquest sentit, i també han de fer la seva feina en el sentit de dir, escolta'm, no m'has dit res, jo vull dir, tenen tot el dret del món, no n'hi ha hagut ni un. Si sempre és després de quan passa. Segurament nosaltres... Segur, a més les ordenances tenen, i això tothom ho sap, tenen un calendari fixat que si no les aproves aquella data ja no les pots aprovar.
Sí, sí, però per tant, és en el claríssim... sentit que al final allò tenia, que segur que tothom ho ha passat a casa seva, aquelles famílies que diuen, escolta, no em truques mai, o perquè no em truques tu, sí, o no truquem tu bé, sí, o no em truques l'altre.
Segurament.
Però també... aquí, segurament, qui té la responsabilitat de gestionar,
sí,
probablement és qui ha de fer el primer pas.
Evidentment,
no?
Evidentment. Però també recordar que en els pressupostos anteriors, en les ordenances anteriors, que la posició té molta mania de dir és que no ens fan col·laborar, no ens diuen res. Sí que han col·laborat moltes vegades, el que passa és que a vegades hi ha coses que se'ls ha acceptat i coses que no. I hi ha, a vegades, regidors o partits polítics que entenen que si no li acceptes el que ells demanen, ja no hem parlat. No, sí que hem parlat i no t'he acceptat el que tu dius. No? Quan algú ens deia, és que heu de demanar un préstec als bancs. Nosaltres vam dir, doncs no, si tenim romanent no ho demanarem. Com no hem acceptat això, s'entén que ja no ens heu fet cas i ja no hem parlat. No, no, sí que hem parlat. El que passa és que no hem acceptat el que tu has dit. Home, són partits polítics diferents, amb ideologies diferents. És normal que no acceptem tot el que ens proposen. Normalíssim.
11 i 2 minuts. I qui vulgui un consol, home, encara estem millor aquí que el govern de la Generalitat, no?
Home, això sí, per sort sí. Per sort sí. Nosaltres...
encara aguantem la vela, eh?
Exacte.
Com ho veieu?
A la Generalitat, doncs molt complicat, i jo, què vols que et digui? Jo estic amb el president, amb el Pere Aragonès, que va dir, ara no són moments de tenir aquestes problemàtiques, diguem, de discussions i de baralles, per això, perquè ens ve un hivern molt dur, perquè la gent ho està passant molt malament, perquè estan augmentant moltíssim els gastos i la gent no li està augmentant el sou, i per tant, ara no, jo crec que són moments per estar al costat de la ciutadania i per treballar, per millorar la vida de la gent, no per discutir-nos i... Perquè, clar, això la gent té la sensació de que es perd molt el temps amb això.
Quan acabi aquesta legislatura ens haureu de preguntar, haurem de preguntar a l'alcaldessa, passi el que passi, si us ha tocat governar amb persones que no...
Mira, jo et diré una cosa, però 5 partits polítics i fins ara, toco fusta, fins ara ens portem molt bé. Amb les nostres diferències que n'hi ha, com no, evidentment, perquè
això
són partits diferents.
Això us ha sortit de dins, eh?
És que és veritat.
Ens portem molt bé.
Molt bé. I veient el que passa a la Generalitat i en aquests llocs, doncs penso...
Tothom se'n va dormir més tranquil.
Tothom se'n va dormir més tranquil.
Ens portem molt bé.
Sí.
Ahí queda. 11 i 3 minuts. Alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.